Són les 5 de la tarda i un minut. Bona tarda, us parla Ignasi Miranda. El Tribunal Suprem no impedirà que els presos recullin l'acta abans del 21 de maig, de dimarts vinent, que és quan es constitueixen les Corts emanades de les eleccions del 28 d'abril. Segons l'agència EFE, les fonts jurídiques asseguren que entre avui i demà el Tribunal, presidit per Manuel Marchena, es pronunciarà a favor que els presos puguin recollir les actes abans dels plens. Recordem també que el Parlament català ha rebutjat aquest matí la designació de Miquel Iceta com a senador, amb la majoria de vots contraris de les formacions independentistes, 65 en total. El primer secretari del PSC ha titllat de sectari aquest no dels independentistes i ja ha anunciat que recorrerà la votació al Tribunal Constitucional. També és notícia que l'excap polític d'ETA, José Antonio Urrutico Echea, més conegut com a Josu Ternera, ha estat detingut aquest matí a França. Ternera, de 69 anys, entrarà a la presó després que fos condemnat l'any 2017 a una pena de 8 anys de presó per ser el cap de la banda terrorista. Ternera ha estat ingressat en un hospital a petició pròpia després d'aquesta detenció. I avui, en plana meteorològica, és l'últim dia de sol abans del canvi de temps. S'espera que a partir de demà, sorprenentment, plogui a les quatre províncies catalanes i localment hi pot haver precipitacions intenses, especialment a les comarques de Girona i de Barcelona. De cara al cap de setmana, el temps continuarà inestable i baixaran lleugerament les temperatures. Per tant, la calor sembla que es resisteix a arribar. I acabem aquest informatiu recordant que ha començat avui el primer judici civil per l'art de la Franja després de 21 anys de litigi. De les 111 obres en conflicte, el Bisbat de Lleida en reclama 83 com a pròpies i aporta documentació que ho demostra. El bisbe de Lleida ha reconegut que retornaria les obres de les parròquies de la Franja que són al museu. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Vols caminar per una bona causa? Vine a la caminada solidària de Càritas del 18 de maig per la Serralada de Marina. El cost de la inscripció es destinarà íntegrament al projecte d'inserció laboral de Càritas, que ha ajudat prop de 4.000 persones a trobar feina. Inscriu-te a caritas.barcelona i aconseguim que més persones arribin a la meta. El 18 de maig, caminada solidària de Càritas a la Serralada de Marina. Fes passos amb nosaltres.
Demòcrates, progressistes, persones inconformistes i valentes. Avui, més que mai, sentim l'impuls de centenars de companyes i companys que volen la República i lluiten per millorar la vida de tothom. A tots vosaltres, feu sentir la vostra veu. És l'hora d'un nou impuls, l'impuls republicà. Vota Oriol Junqueras, vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Viure és un viatge a l'aprenentatge, un viatge al sentit. I aquesta setmana tenim nous convidats que ens acompanyaran en les properes setmanes, noves temàtiques. Prepareu-vos, que tenim molt a compartir amb vosaltres. Comencem. Coneixerem els beneficis i les propietats de l'oli de coco, sens dubte un dels olis més versàtils. Doncs tant en serveix en l'alimentació com en la cosmètica i en parlarem amb la professional en hàbits saludables, Mònica Mercadal. Les soft skills, anomenades habilitats toves, aterren en l'educació i revolucionen les competències. Parlarem d'aquestes fantàstiques habilitats essencials amb Jaume Lladó, director de Dale Carnegie Barcelona i expert en recursos humans. Secció de la salut de la dona amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia, parlarem de la relació, el vincle entre mare i fill. La nutrició energètica és una nutrició que ens alimenta a tots els sentits. Prepararem una beguda energètica de primavera, Green Mocktail, amb la nutricionista Gemma Hortet. I conversarem, parlarem de l'autisme amb el mestre pedagog, investigador i director Màster Online, Ignasi Salvatella. I per finalitzar el programa d'avui ens desplaçarem a Sant Celoni, al racó de Can Faves, qui ho recorda? On hi ha la història del gran xef Santi Santamaria. Parlarem del seu llegat, Universo Santi, amb la seva filla Regina Santamaria.
De l'essència, amb Glòria Montasell. Hàbits saludables, amb Mònica Mercadal.
Ens acompanya Mònica Mercadal, creadora de Mont Wellness. Mònica, benvinguda al programa. Com estàs?
Molt bé, molt contenta de ser aquí amb tu, Glòria.
Que bé, avui parlarem de les propietats de l'oli de coco, no? Aquest oli que, sens dubte, podríem dir que és un dels olis més versàtils i utilitzats a l'actualitat, però que ens falta informació.
Sí, i a més és un oli que, a més, aprendrem un hàbit molt profitós, que us el diré al final. Mira, l'oli de coco, durant molts anys, sempre s'havia pensat que era un oli de grasses saturades. I és cert que té grasses saturades, però degut a estudis recents, s'ha demostrat que aquestes grasses són de cadena mitjana. Això vol dir que és un oli que tal qual entra es transforma en greix, però és un greix que es transforma en energia. Uh-huh. Vale? Llavors, per mi és un oli molt versàtil, que té molts, molts beneficis, que podem utilitzar tant a la cuina com a la salut, com a la cosmètica. És antiinflamatori, és analgèsic, és antifúngic, és antibacterià i molt antiviral. Val? Llavors, a mi el que m'agrada d'aquest oli, una de les propietats per mi més importants, si parlem en termes de cuina, és un oli que no es crema. Ja sabem que tots els olis, sobretot el d'oliva, a altes temperatures es cremen. Doncs l'oli de coco és molt, molt resistent. Això vol dir que no s'arriba a cremar quasi mai. Llavors el podem utilitzar tant al foc com al forn. Llavors a mi per cuinar m'agrada molt. Sí que és cert que té un sabor... té un sabor delicat i té sabor a coco, però jo aconsello a tothom que comenci a provar-lo, d'acord?
Recomanat.
Sí, molt recomanat. I després també, en termes de salut, diríem que és un oli que ens ajuda molt a la salut cardiovascular. És a dir, que ens ajuda a primar, que està molt bé per a aquella gent que vol perdre pes i sobretot per a aquella gent que practica les dietes cetogèniques, que baixa els hidrats de carbons i puja els greixos, d'acord? És un oli que ens aniria molt bé. Però a part d'això, també vull dir que és un oli molt antifúngic i antibacterià. És a dir, que en termes de pell té propietats d'envelliment, d'anti-aging, que em diríem, saps? Llavors, és un oli que funciona molt bé per hidratar, per nutrir, sobretot per aquelles pells que estan malmeses i que tenen potser algun problema d'eczema, de dermatitis, de psoriasis. És un oli que mima la pell.
Que bonic, un oli que mima la pell.
Sí, mima la pell, és molt hidratant. I sobretot per mi, quan comprem aquest oli, sobretot hauríem de tenir en compte que fos orgànic i orgànic i verge, d'acord? Això són dues condicions molt importants perquè sigui un oli realment pur, perquè ara, com és tan famós, se'n venen...
Utilitzen diferents sistemes, podríem dir-ne. Aleshores, estem parlant que el mateix oli ens serveix per cuinar,
sí,
com per el nostre ús corporal,
sí,
diguem-ne.
Sí, sí, jo, per exemple, tinc un potet a la cuina i després me'n guardo un al meu apartat de cosmètica, no? Al lavabo, i llavors jo me'l poso, per exemple, cada nit a la cara. Jo hidrato la meva cara amb oli de coco. I a la vegada també faig l'oil pulling, que aquest és un hàbit de tècnica mil·lenària i ayurvèdica, com té la propietat de ser tan antibacterià i tan antifúngic, Jo practico l'oil pulling, que és durant 5-10 minuts, una culleradeta d'oli de coco a la boca, i ho fem desfer, és com glopejar, no? Uh-huh. Estem 5-10 minuts glopejant.
Costa a vegades d'entendre això, no t'hi has trobat? Que dius, com?
Costa,
glopejar l'oli?
Sí, costa al principi, perquè t'has de fer amb el sabor i és raro tenir un oli a la boca durant 10 minuts, uh-huh. però jo, el meu petit secret és que quan el tinc, doncs començo a fer coses, o escric algun email, o no sé, acabo de fer coses que tinc pendents i estic als 10 minuts amb l'oli a la boca. Llavors, el que fem aquí és promoure la salut bucal. Moltes de les malalties comencen per tenir una mala salut bucal, per tenir les càries, per tenir potser menjar que no s'ha acabat de marxar. Llavors, l'oli de coco, al ser tan antifúngic, mata totes les bactèries.
A diari el podem utilitzar també?
Sí, a diari. I la gent que comença, jo entenc que al principi pot costar una mica, i recomano que sigui 3 minuts, després al cap d'uns dies 5 minuts, i anar pujant fins a 10. I la veritat és que quan l'agafes com a hàbit, és fantàstic.
El cabell també, comentaves, Glòria,
pel cabell és un oli excepcional. A mi m'agrada fer-me una mascareta una vegada a la setmana, si no una vegada a la setmana, cada 2 setmanes. Llavors jo, després de la dutxa, em poso l'oli l'oli de coco al cap i me'l deixo mitja horeta, entre mitja horeta i una horeta. Llavors aquest oli el que fa és que li aporta al cabell una nutrició, una hidratació i molta brillantor. O sigui, realment el cabell absorbeix tot l'oli de coco i li aporta molta vivesa al cabell. És altament recomanable.
Mònica Mercadal, moltíssimes gràcies.
De res.
L'oli de coco l'hem descobert, a més que té una infinitat de propietats que molts desconeixem, que podem veure a la teva pàgina web, Mon
sí,
Wellness.
Sí, correcte. Hi ha un article dedicat a l'oli de coco i allà podreu trobar-hi tota la informació.
Moltíssimes gràcies. Ens veiem la propera setmana.
Ens veiem la propera setmana.
Viure des de l'essència. Habilitats comunicatives Dale Carnegie Barcelona, amb Jaume Lladó.
Ens acompanya Jaume Lladó, director Dale Carnegie, una de les empreses líders en entrenament d'habilitats d'intel·ligència socials, anomenats les soft skills. Jaume Lladó, benvingut al Viure des de l'Essència.
Hola, Glòria, què tal?
Doncs molt bé, molt contents de tenir-te aquí amb nosaltres, des d'aquest acompanyament, des de poder anar adquirint més autoconfiança, no? Aquest pujar-nos l'autoestima, el saber que nosaltres podem, i qui millor que tu per poder-nos-ho explicar. Com podem entrenar l'autoconfiança?
Bueno, l'autoconfiança és el que ens fa viure, el que ens fa ser, el que ens fa desenvolupant-nos. Realment, tots som persones que estem buscant com poder ser nosaltres mateixos i, a la vegada, això és el que ens dona l'autoconfiança. És a dir, realment és una recerca constant que estem tenint amb tot això. I la pregunta que em fas, com la podem augmentar? Doncs mira, la podem augmentar primer sent conscients de l'autoconfiança dels altres. És a dir,
a veure,
es tracta de que cada vegada que tu ets més conscient de l'autoconfiança dels altres i els ajudes a que l'augmentin, tu estàs augmentant la teva. És a dir, ens trobem moltes vegades en què tu vols ser més important dintre d'una reunió a base d'imposar-te als altres. I per què? Perquè necessites imposar-te, perquè tens por. Però, en canvi, quan tu respectes molt els altres, cada vegada que els escoltes i te'ls prens, i ells veuen que te'ls prens en sèrio, en el fons estàs augmentant la teva i la d'ell. I això és molt difícil de saber fer. Perquè a vegades nosaltres volem anar amb lo nostre.
Portem el pilot automàtic, podríem dir.
Sí, el pilot automàtic és famós una frase que va haver en un programa de televisió, que era el Paco Umbral, que va dir: jo he venit aquí a hablar de mi libro. Com he dit, m'hi porta tres
bledos. Mira que l'hem sentit vegades, aquesta frase.
Doncs això és el mateix. Sí, tant volen entrar uns amb el seu llibre com amb els altres. Però sobretot aquí, l'important de l'autoconfiança, ho tindríem de trobar amb una altra qualitat, que se'n diu l'assertivitat. L'assertivitat vol dir aquella qualitat de dir: no, aquí estic jo, i jo ho veig així, i així ho transmeto i ho vull fer. I això té que veure molt, sobretot amb els joves, amb situacions de bullying. És a dir, saber dir no en el seu moment. Eh? I perquè l'autoconfiança no és un tema de buenisme, és un tema de dir prou, fins aquí hem arribat. I sapiguer anar posant aquestes petites barreres. No és fàcil.
No és fàcil. No és fàcil. Com podem, que molts pares que ens estan escoltant, com puc ajudar el meu fill? Li fan bullying a l'escola, no sabem com gestionar-ho, però no sabem dir un no.
El primer que s'ha de fer és, sobretot, pujar l'autoconfiança d'aquest noi o aquesta noia. No tant dient-li el que ha de fer, perquè a vegades no ho sap fer, sinó que se senti estimat i apoyat.
Des del tu pots.
Això, sense dubtar-ho. És a dir, si jo tinc, jo puc tenir problemes a la feina, per dir-ho d'una manera, fer un paral·lelisme, però si a casa em sento apoyat i suportat, ho aguantaré molt millor. Això és el mateix. El que passa que en el món actual, moltes vegades, les persones, quan tenim dificultats, i els expliquem a un altre, l'altre només ens es dedica a dins el que hem de fer. I a vegades això no ho sabem fer com ell ho faria. Per tant, el millor que hem de fer és deixar aquesta persona es defensi o digui aquest no a la seva manera, però sentint la confiança que està fent el que ha de fer.
Sempre el sentir-se acompanyat.
Sentir-se acompanyat, sentir-se apoyat, sentir-se estimat, sentir-se apreciat. I això, els pares, hi tenim una gran responsabilitat. Perquè a vegades ens dediquem més a dir als fills el que hem de fer, a comptes d'escoltar-los i fer-los companyia.
Sí, moltes vegades també veiem en els nostres fills allò que nosaltres no hem pogut ser, no? És aquella necessitat d'idolatrar. Vull que el meu fill faci, sigui, tingui.
Sí, moltes vegades és això, però, per exemple, et posaré un altre exemple. Una vegada estàvem a la cuina i la meva filla m'explicava, doncs mira, em passa això, passa l'altre, bla, 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 i jo vinc a dir-li, fes això, fes l'altre, tira per aquí, tira per allà. Però la vaig mirar als ulls i vaig veure, no anem bé. Jaume, no anem bé. I de sobte li dic, escolta, què vols que faci? Que t'escolti o que et digui el que jo faria? I saps què em va dir? Em va dir que m'escoltis. Perquè si jo l'escolto, se sent apreciada. I se sent apreciada, se sent acompanyada. Se sent acompanyada, augmentem la seva autoconfiança per afrontar aquella realitat que al cap i a la fi
és la seva.
L'ha de resoldre ella.
Aquell punt d'envers de has de, com seria si,
Perfecte. Jo crec que ho has descrit perfectament.
On podem cercar més informació de Dale Carnegie, Jaume?
Doncs mira, ben fàcil. Poseu en el buscador Dale Carnegie Barcelona i sortiran diverses webs que relacionades amb nosaltres.
Inclús joves, em deies, Glòria, pensa que hi ha adolescents amb 16 anys que ja tenen la curiositat, que tenen ganes d'aquest entrenament personal, d'aquest entrenament del com gestionar la vida, no? Com relacionar-nos.
Sí, nosaltres treballem a partir a persones, amb nois que tenen a partir dels 15 anys ja.
Doncs moltíssimes gràcies, queda notat. Fins la propera setmana, Jaume.
Gràcies, Glòria.
Tens ganes de més? Vols tenir línia directa amb Dale Carnegie Barcelona? Doncs truca al 93 490 000.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Salut i benestar de la dona, amb la ginecòloga Emma Esteve.
Estimats oients, avui parlem amb la doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia, de la importància del vincle entre mare i fill a l'embaràs. Doctora Emma Esteve, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Hola, Glòria, què tal?
Com estem?
Molt bé, després de les vacancetes de Setmana Santa, no? Home, sempre ajuden.
Són un premi.
Sí.
Realment, el vincle mare i fill en l'embaràs és molt més rellevant del que a vegades ens podem arribar a imaginar.
Sí, sí, és així, no? Ens han, per la cultura i per les circumstàncies socials en les que ens hem anat desenvolupant, al final l'embaràs s'ha convertit una mica en una malaltia, no?, que necessita ser controlada cada trimestre o inclús més sovint, no?, amb ecografies, amb moltíssimes proves, i ens hem oblidat una mica de viure proactivament el nostre embaràs, no? És un, a l'embaràs hauríem de mirar-lo com un camí de transformació i com una oportunitat per millorar la nostra salut global i per recuperar la nostra energia, que la necessitarem per crear aquesta nova vida. No? És un moment meravellós, no?, de donar vida. I podem aprofitar-lo per arreglar desarreglos que detectem. És un període important perquè programem moltes coses de la nostra vida, no? Un viatge, una boda, no? I moltes vegades el fet de voler-nos quedar embarassades o d'estar embarassades no li donem la més mínima importància i hauríem de tenir molt en compte el nostre estat físic i el nostre estat mental perquè influeixen directament en la salut mental i física dels nostres fills. No només nosaltres, sinó les nostres àvies ja influïen en tot això perquè nosaltres com a bebès dintre de la nostra mare ja teníem els nostres ovocits, no? Vol dir que les àvies dels meus fills ja han condicionat la seva salut, i jo això no ho sabia, no?, en el seu moment.
Aquest punt de posar-hi consciència, quins ingredients els recomanaríem a les dones abans de quedar embarassada? Què haurien de tenir en compte?
Bé, abans de quedar embarassada haurien d'intentar buscar la seva estabilitat a nivell físic i a nivell emocional, no? I estar molt connectades, aprendre a estar molt connectades amb el seu cos, a rebre les senyals del seu cos, perquè d'aquesta manera, intuïtivament, recuperant aquest instint mamífer, no?, que tenim els humans i les dones especialment en aquest moment de la vida de l'embaràs, escoltant el nostre cos ens podríem donar el repòs, l'alimentació, tot allò que nosaltres necessitem a nivell físic per desenvolupar una vida, però també a nivell emocional, perquè hi ha moltes, moltes experiències que s'han anat transmitint de generació en generació i els nostres fills les porten impregnades en les cèl·lules. Moltes vegades, per saber el que ens està passant, les pors que tenim, les angoixes, no?, ens haurien de preguntar què ha passat en l'embaràs de la nostra mare, com va viure ella aquesta situació, què li feia por amb ella, perquè potser va viure amb la sogra o amb la mare, i aquesta ànsia que nosaltres tenim de no lligar-nos amb un lloc per viure o de no compartir pis, no?, doncs poden estar relacionades amb tot això, no?, i ni ens ho plantegem, no?
Hi ha molta informació, realment, hi ha molta lletra petita de la que...
Sí, i també és molt important en l'embaràs, jo crec, les relacions, no?, el suport i l'acompanyament que tens, no?, i la connexió de moments amb el teu bebè, no?, de connexió íntima per comprendre i explicar-li el que t'està succeint, no?, perquè el bebè no interpreta què és el que t'està provocant un malestar, una angoixa, una por o un estat d'estrès, no? Ell només interpreta que tu estàs estressada, no?, i això li repercuteix directament amb la seva salut.
La importància de parlar en el nostre bebè, en el, quan
sí,
el tenim a la panxa.
I de tindre moments de connexió interior, que jo dic, no? És a dir, que si estem habituades en la pràctica de la meditació o en la respiració, doncs dedicar minuts o moments al dia per a aquesta interiorització, però connectada amb aquella vida que estàs oferint al món, no?
És un nou naixement, és un naixement, però alhora és un renaixement molt important en la dona.
Bueno, és un renaixement perquè donem molta importància al moment del part, no? I, en canvi, no ens ocupem tant del moment de l'amor, no? Que al final és un altre renaixement a una nova vida, potser.
Doctora Masteva, algun llibre que puguem recomanar?
Sí, hi ha dos llibres, diré els títols en castellà, perquè jo els he llegit en castellà. Un es diu Los nueve peldaños, i l'altre, Concebir un hijo, un camino de transformación y de creación.
Moltíssimes gràcies, doctora Emma Esteva, per el seu acompanyament aquí al Viure des de l'Essència, avui parlant del vincle mare i fill en l'embaràs, no? Aquest connectar amb la nostra intuïció. Fins la propera setmana.
Gràcies, Glòria, a tu per deixar que m'escoltin.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. Nutrició energètica, amb Gemma Hortet.
Ens acompanya Gemma Hortet, dietista graduada en medicina xinesa i naturopatia. Gemma, benvinguda al Viure, com estàs?
Benvinguda, Glòria, molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Tenim molt per aprendre al teu costat.
Moltíssim.
Com cuidar-nos? Dius que la nutrició energètica és màgica perquè és una nutrició que nodreix tots els sentits.
Exactament. La nutrició energètica és molt, molt àmplia i per poder-la entendre haig d'explicar-vos un parell de conceptes. Perquè està relacionada amb una filosofia, una manera de vida, de viure, d'entendre el món, no? El món es divideix en dues energies. Una energia yin, que seria una energia més freda, una energia que és hidratació, que és feminitat, i una altra energia que és una energia yang, que seria una energia més masculina, més del sol, de la calor, i també ens parlen de cinc elements cíclics que comporten tot el que és la vida. Llavors, totes les receptes, tota l'alimentació, tota la manera d'equilibrar-nos estarà organitzada entre aquests cinc elements i aquestes dues energies. Llavors, per ficar-te un exemple, t'explicaré que la dietètica energètica té en compte, quan nosaltres mengem alguna cosa, l'efecte que produeix en el nostre cos aquell aliment. O sigui, no tan sols si és un macronutrient, que és un greix o un carbohidrat o una vitamina o un mineral, sinó que quan tu estàs menjant, per exemple, un got d'aigua, si aquesta aigua és freda, et provocarà fred a l'organisme i, a part, et vitalitzarà, perquè el fred vitalitza. Però si, en canvi, estàs prenent una infusió calentona, en gengibre, per exemple, el gengibre t'aporta una calor interna i un confort. Té en compte aquest efecte energètic que et produeix més enllà de la part bioquímica. I té en compte nodrir tots els planells de l'ésser humà. O sigui, tota la part física, la part emocional, la part mental, per equilibrar-la.
Aquí podríem anar també que hi ha persones que els hi convenen més begudes fredes o begudes calentes.
Totalment d'acord, perquè depèn molt de dos conceptes que tenim molt en compte, que és la constitució de la persona i la condició, que és el moment en què està aquella persona en aquell moment. Llavors, quan donem de menjar a una persona, quan li dissenyem una dieta amb aquella persona, tenim en compte el moment vital d'aquella persona per equilibrar-la. O sigui, si està molt yin, molt freda, donarem coses més yang, més calentes, per equilibrar.
Què pot provocar estar molt yin o molt yang?
La debilitat yinguitza, o sigui, refreda l'organisme i tot va molt més lent i nosaltres no podem fer les nostres funcions vitals correctament. En canvi, per exemple, l'estrès, en un primer nivell, yinguitza, contrau, fa que tot estigui molt apretat i tu et bloqueges. Llavors necessitaries un aliment que desbloquegés aquesta energia, la mobilitzés i la fes dinamitzar cap a fora.
Estaríem parlant d'un aliment més calentó, tès... O al revés?
Al revés. Per exemple, mira, ara em va molt bé per unir-te això amb una beguda que t'ha preparat per aquesta primera càpsula, perquè actualment ara estem en un moment energètic, que és la primavera. La primavera està relacionada amb el fetge i la bufeta biliar a nivell energètic. Llavors, el fetge és un òrgan que té tendència a congestionar-se i l'emoció que bloqueja el fetge és la ràbia continguda, o sigui, la incapacitat de fer coses, l'estar contingut. Llavors, això és calor. Quan un està enfadat, que normalment se li posa la cara vermella...
Ja ho manifesta.
De calor, sues, o sigui, és un efecte yang. Llavors, què ens equilibrarà? Una beguda yin. Ho entens?
Correcte.
Es veu, no?
Sí.
Llavors, per exemple, els sabors àcids que són més freds, també, ajuden a equilibrar aquesta calor, aquesta tensió. A nivell energètic també ens trobem que la verdura verda, o sigui, tot el que és verd, ajuda a equilibrar el fetge. Llavors, pomes verdes, verdura verda, fulla verda...
La kale, no?
Totes aquestes cosetes ens ajudaran a equilibrar. I també la llimona, totes les coses àcides, perquè tenen un efecte energètic refrescant que ens ajuda a recollir, a calmar aquesta energia que se'ns desborda quan ens enfadem.
A abraçar-la, eh?
Sí, a donar aquesta pau. I en aquest cas, a refrescar-la, o sigui, dir, anem a temperar-la, anem a buscar aquest equilibri energètic, no?
Anem a aquesta beguda energètica que és tan... Que ens recomanes per la primavera?
Doncs mira, per la primavera, suposo que haureu parlat ara, heu sentit parlar molt del kombucha. El kombucha és una beguda fermentada, energètica, i a mi m'agrada molt fer un mocktail. Un mocktail és un còctel sense alcohol, energètic, que ens ajudarà, en aquest cas, a depurar la ment, a refredar el cos, les emocions i a descongestionar aquesta tensió. Aquí farem servir una poma verda Gran Smith, que és àcida i ens calmarà el fetge. Un cogombre mitjà, paladet, que el ser d'energia dolça i molt hidratant també calmarà aquesta irritabilitat, aquest calor. I 6 fulles de menta. La menta fresca és un picant fred. Els picants ajuden a moure l'energia. Quan un està bloquejat, quan un està estancat, ens ajuda a donar aquest moviment de... És com si dir, surto al carrer i vaig a esbargir-me que em doni l'aire perquè es mogui aquell pensament.
Necessito que em toqui l'aire.
Exacte. No? Doncs la menta et dona aquest despeje mental, mental, no? I farem servir un dàtil dolç per donar una harmonització a tot aquest àcid. I això seria molt fàcil. Totes aquestes coses, poma verda, cogombra, 6 fulles de menta, un dàtil i mig litre de kombucha. Ho ficaríem en una batedora, ho bateríem tot i seria ideal prendre-ho a la primavera quan estem congestionats en aquest bloqueig mental i sobretot entre hores. A més, aquí estem afegint un efecte probiòtic espectacular perquè en la kombucha és una beguda fermentada per unes colònies de llevats i bactèries que ens ajudaran, a més, a regenerar la flora bacteriana i dintre de la flora bacteriana del nostre sistema digestiu es gesta la majoria de neurotransmissors que es donaran benestar, com són GABA i serotonina. O sigui que estem fent amb una sola beguda equilibri energètic i probiòtic bioquímic d'alta qualitat.
És per començar la primavera amb força?
Amb molta força i amb molt equilibri.
Moltíssimes gràcies, Gemma, per compartir amb nosaltres aquesta recepta per depurar l'organisme, hidratar-lo i calmar la ment. Ens veiem la propera setmana?
La propera setmana estem aquí.
Moltes gràcies, Gemma Hortet.
A tu, Glòria.
Viure des de l'essència.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Tenim a l'altre costat del telèfon a l'especialista en infermeria Mireia Montagut, de la Mútua General de Catalunya. Mireia, molt bones, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, aquí esperant que ens donis consells, que ens acompanyis en aquest punt davant de la pregunta. Com hem de reaccionar davant d'una cremada, aquesta situació tan freqüent que ens trobem, no? Moltes vegades, sobretot a la cuina.
Sí, doncs mira, primer de tot, superar tot, és separar la persona de la gent causal que ha provocat aquesta cremada. Després, posteriorment, s'hauria de remullar amb aigua fresca, submergint aquesta cremada, bàsicament amb la idea de que així no progressa la cremada a capes més profundes, minimitzem a la vegada el dolor i intentem que no aparegui les frictenes, que es coneix com a butllofes. Posteriorment, retiraríem, perquè no comprimeixi la pell, perquè si hi ha una inflamació, llavors intentaria evitar, doncs, que si hi ha peces de roba no estiguin adherides a la pell, les retiraríem, i també retiraríem joies com anells, rellotges, perquè tot això podia comprimir. Posteriorment taparíem la cremada i ho portaríem a valorar en un centre sanitari.
El fet és, el primer que hem de fer davant d'una cremada és mullar-la amb aigua freda?
Correcte, perquè així fem que no progressi la cremada i a la vegada evitem que surtin les frictenes, que el que fa és podria haver un risc d'infecció.
A partir d'aquí, si el primer ens apropem al primer centre de salut que trobem, com ho hem d'embolicar? De quin gènere ha de ser la roba o la gassa per poder protegir fins que arribem a que ens ho curin?
Una estèril mateix, una gassa de cotó, d'aquestes de medicina.
I si no la tenim a mà?
Si no la tenim a mà, un drap o alguna cosa neta, un drap o un de cotó, que no sigui ni cotó fluix, que no hi hagi pèl, que no es pugui enganxar a la cremada. Ha de ser un gènere que no desprengui cap tipus de pèl.
Mireia Montagut, moltíssimes gràcies pels teus consells des d'aquí, des de la Mútua General de Catalunya. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a tu.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Educació integral holística, amb el pedagog Ignasi Salvatella.
Ens acompanya Ignasi Salvatella, director màster online en Educació Integral Holística i president d'Educació 22 Món Solidari. Ignasi, benvingut al Viure des de l'Essència. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Avui parlarem de l'autisme. Éssers els que hem d'ajudar, dius, a evitar en el seu cos.
Sí, tots els trastorns de l'espectre autista és una altra manera de percebre la realitat. És un altre ordre en aquestes percepcions. Hem d'evitar de parlar de desordre, perquè és una altra manera d'estar en el cos físic. Bàsicament, ells perceben de forma molt intensa la realitat i se'n protegeixen. Per tant, d'alguna manera, desconnecten d'aquests sentits que, doncs, imaginem-nos que ens posessin la música a tope, llum impressionant... Bé, bueno, sí, hi ha molta variació, però ens hauríem d'imaginar això.
Tot que augmenta moltíssim, d'una manera exponencial, i també alhora estem parlant d'un percentatge elevat de nens amb aquesta, diguem-ne, dolència,
estem
amb aquesta
alteració.
Estem parlant
de persones altament sensibles, fins a un extrem que, clar, no es poden relacionar de la mateixa manera que ens relacionem nosaltres en aquest món, i per tant se'ls dificulta. Però és una altra manera de tenir aquestes percepcions. Llavors...
Clar, el difícil per això és, però és poder aplicar en el món en el que vivim, no? Perquè ens trobem precisament en educació, que ara hi ha tota una sèrie de problemes, no?, per integrar aquests nens, no hi ha suficients docents per poder acompanyar-los. Com podem ajudar les famílies?
Clar, el primer que cal entendre és que el problema no és d'ells. Acabem de definir que nosaltres no els podem atendre per l'estructura que tenim. Per tant, ells venen a dins que nosaltres som els que hem de canviar. Perquè els volem ficar en un pot on no hi tenen res a veure. Aquesta és la primera qüestió clau, que som nosaltres els que els hem d'acompanyar amb les seves característiques. Això, com ho podem fer? Hi ha molts temes que poden ajudar molt, que és temes d'alimentació, temes de reduir metalls pesats. Si ens ho tornem a mirar com què ens estan dient, ens estan dient que nosaltres hem pervertit la realitat i que ells són altament sensibles i nosaltres tolerem més tots aquests menjars, tota aquesta contaminació, i ells no. Per tant, ens estan dient un altre cop, canvia tu.
Han vingut a fer un canvi en el món en el que vivim.
Completament. Des de la perspectiva holística i des d'una visió espiritual, són ànimes que ens estan dient clarament canvieu o això es desmunta. Un punt, ajudar-los és... Això no vol dir que no els haguem d'ajudar. Al contrari. L'altre punt és un punt d'entendre que ells no tenen la mateixa necessitat de comunicació que tenim nosaltres. Per tant, no els podem mesurar des de la nostra percepció de comunicació. Després, ells treballen més des d'imatges, no des de llenguatge. Per tant, també hem d'entendre que la forma de comunicar-nos és una altra de molt diferent i hi ha programes molt interessants com de decodificar la informació des d'altres perspectives. I això ens tornaria a recordar que les persones tenim moltes intel·ligències diverses i que molts nens d'avui en dia no relacionen pel lingüístic verbal com a primer llenguatge. Ells estan, doncs, a la franja extrema, a l'altra punta, no?
En una altra vibració.
A l'ultravioleta, no? Estan a l'altre extrem. Per tant, hi ha molts i molts bons estudis on els diagnòstics estan molt demostrats i molt clarament que nosaltres ens podem acostar amb ells des de la seva forma de percebre i no intentar que ells s'acostin a la nostra.
Aquest punt és molt important de tenir-ho en compte, no? Posar-nos en el seu lloc, no? Intentar estar des de la seva sensibilitat, mirar els ulls, probablement. Les paraules, a vegades, un silenci val molt més que diuen que mil paraules, i en aquí podríem aplicar-ho.
Clar, hi ha una... Bàsicament, l'actitud d'amor, però que és amb tot, amb l'educació i amb la vida en general, acollir a l'altre tal com és. Això està claríssim i molt evident. I l'altre és entendre que aquests moviments rítmics que fan... És una resposta, és una reacció a la intrusió que reben de tot el nostre soroll, diguéssim, que ells el viuen estridentment. Llavors, és una manera de protegir-se.
Donem-li la volta al sentit també de que hem d'aprendre molt d'ells, no que ens pensem que ells han d'aprendre de nosaltres, sinó que canviem la mirada. L'autisme és un acompanyament cap a una altra visió de vida?
Completament. I hi ha una gran experta, Sandra Eisenberg, que es pot googlejar i trobar... algun llibre, on nosaltres, per poder-los ajudar, ens hem de mirar la nostra part autista. O sigui, amb què som nosaltres i què ens porta al tancament cap endintre per protegir-nos de la fora. Quan nosaltres obrim això, el nostre fill també s'obre i també es pot obrir. És aquesta mirada des de l'holística que dic, quan jo em miro a mi, ajudo a l'altre.
Boniques paraules, m'agradaria doncs acabar, si et sembla bé, la càpsula d'avui, no? Si ens mirem cap endins podem veure millor a l'altre. Sí, Ignasi?
Sí, sempre hi serveix amb tot.
Moltes gràcies, fins la propera setmana.
Moltes gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. L'essència en el món de les lletres.
Avui, al Viure des de l'essència, ens hem desplaçat a Sant Celoni. I a l'acte s'ubicaran, si els menciono, al racó de Can Faves, restaurant del xef català Santi Santamaria, el primer cuiner català que va obtenir 3 estrelles Michelin. Ell, lamentablement, ens va deixar el 2011, però el seu llegat, la seva memòria, la seva empremta està amb nosaltres. Avui ens acompanya la seva filla, la Regina Santamaria, i les memòries de les parets del racó de Can Faves ens acaronen en aquesta conversa. Regina, molt bones, com estàs?
Hola, molt bé.
Molt contents de que ens hagis obert les portes d'aquí, de Can Faves, Sant Celoni. Quants records, eh?
Un plaer, i sí, la veritat és que, bueno, ens agrada també poder-les obrir i que segueixin formant part de nosaltres. La mare viu aquí a Can Faves, per tant, això segueix sent la nostra vida.
La vostra essència, l'essència de la família, eh?
Exacte.
El nucli. De fet, el pare diu que ens havia comentat en entrevistes que va descobrir la seva vocació per afició.
Sí, bueno, una mica el meu pare era dibuixant lineal, treballaven a la fàbrica i, entre cometes, per dificultats econòmiques de la família, perquè el meu avi es va ferir i no podia treballar, i l'àvia treballava a la tèxtil, van obrir un restaurant els caps de setmana de pa amb tomàquet i carn a la brasa, la meva mare treballava a la guarderia, i, bueno, mica en mica, això que va ser una mica, entre cometes, una obligació per portar més diners a casa, va començar a ser una afició i la seva vocació. Va veure que era millor cuiner que dibuixant.
Va créixer de forma exponencial, no? El pare era un home amb molta personalitat, una gran persona. De fet, el teu germà, el Pau, que està bastant vinculat, oi, en aquests moments, amb el tema de la gastronomia, podríem dir, més portes a dins...
Totalment. En Pau, quan vam tancar el restaurant, va muntar un hort. La veritat és que, bueno, sempre fem la conya de que jo em vaig quedar amb el cap del pare en tema números i en tema econòmic, i ell, la part més lligada a la naturalesa, li encanta el Montseny, anar a buscar bolets, a la terra, els productes... L'exemple més clar és que quan obrim la nevera jo la veig buida i dic, va, marxem a sopar fora, i el meu germà obre la nevera, hi ha una ceba, un tros de carn i 4 fulles que han quedat d'algú i sap fer-te un plat, cosa que jo no.
Tots són possibilitats, no?,
exacte,
quan obre la nevera. Fet, ell diu, al meu pare li varen buscar les pessigolles i no van poder amb ell.
Sí, bueno, jo sóc una mica més políticament correcta que el meu germà. Això és un tret d'una entrevista que li van fer, que crec que parlava de, bueno, quan va sortir la polèmica del llibre de La cocina al desnudo.
Sí.
Més que buscar les pessigolles, bueno, el meu pare va obrir un debat. Ell mai va anar en contra de ningú. Ell el que deia, escolta, sí, quan anem al supermercat, en un iogurt, sabem els productes que porta, i els productes químics, els conservants, els colorants que porta aquest producte, quan anem a un restaurant, si hi ha un plat que està fet amb productes químics o amb espessants o amb colorants, amb el que sigui, però que el comensal no ho pot identificar amb la vista, hauríem d'informar el que porta per tema d'al·lèrgies i problemes.
Ell, com tu bé dius, deia en el seu llibre de La cocina al desnudo que la cuina espanyola havia perdut la seva essència. Aquí estem, avui, parlant de l'essència, des de la Regina Santamaria, la filla del Santi Santamaria. L'essència del Santi segueix amb Universo Santi. M'agradaria dir als nostres oients que no només estem la Regina i jo aquí, sinó també hi ha la petita Salma, que ens està aguantant el micro, una bebè de quants mesos?
6 mesos.
De 6 mesets, que està sentint a parlar de l'avi. Eh?
Sí, seguim amb l'essència i l'herència de la família. Doncs sí, l'essència del pare segueix una mica en Universo Santi, un restaurant que hem obert a Jerez. És un projecte social, solidari. El meu pare cada any feia un event solidari i vam voler seguir-ho d'alguna manera a través d'una fundació. I bueno, les cuines de Can Faves, l'essència d'en Santi, les cuines on va començar, on va guanyar les 3 estrelles, estan allà a Jerez, i els fogons es segueixen encenent cada dia.
Que bonic, un projecte únic que uneix integració laboral i social a persones amb discapacitat per poder tenir una vida independent i autònoma. A mi se'm posa allò la pell de gallina, que es diuen.
Totalment, a més, jo hi vaig estar-hi fa un mes i mig i és increïble, perquè alguns d'ells no han tingut mai cap experiència amb l'hostaleria. De fet, el cap de cuina que tenim, ell treballava a la construcció i va agafar una enfermedad provenint de la construcció que pulmonar, en la que, bueno, pues, en molts llocs de feina pues, li deien que no, perquè no, bueno, perquè són enfermedades que a vegades no són visibles, són discapacitats que no són visibles, però de que un moment a l'altre, pues, de cop no pots treballar, i ell de la construcció i ara és el cap de cuina. I, bueno, és el que diu ell, és des de que vaig començar no he estat ni un sol dia de baixa, és a dir, m'apassiona tant que no em poso ni malalt.
Exacte, són les emocions, eh? Cada mes, Universo Santi tindrà a la seva cuina un xef, si no estic mal informada, amb Estella Michelin, els germans Torres, Can Roca, Martín Versategui, Nando Jubany. Quants amics del pare estan allà? Com us sentiu a casa? Com veieu tot el que s'està movent? Amb quina energia i amb quant d'amor?
Sí, sí, hem començat aquest any a fer los jueves con estrelles, que li anomenem, que és un dijous al mes, ve un dels cuiners amb... Més que amb estrelles, arribarà un punt que alguns seran sense estrelles, sinó tots aquells cuiners que hi vulguin col·laborar i que li vulguin posar el seu granet de sorra. Quan vam començar amb el projecte, tots ens van dir, ostres, doncs volem col·laborar-hi, com us podem ajudar, i bueno, creiem que ells aportant una mica de la seva cuina també en el projecte i ensenyar, jo dic els nanos, però són gent adulta, ensenyar-los a ells el tipus també de cuina, i són part de la història i de la història del meu pare. I sí, és això, un dijous al mes, ha vingut els germans Torres, han passat en Nando, justament el dijous 21 d'aquest mes ve en Joan Roca, després ve en Martín i en David de Jorge, i bueno, a l'estiu farem un peron, i al setembre seguirem.
Els nostres oients, com poden accedir a Universo Santi, i com... A Jerez de la Frontera, la informació està a la web.
Sí, hi ha una web que és universosanti.es, i bueno, allà des d'allà poden fer les reserves, hi ha el número de telèfon també a la pàgina web, els menús i bueno, tota la informació de les jornades que anem fent. A més, està en un lloc espectacular, està en el centre de Jerez, ideal per fer-hi events. De fet, també estem preparant per l'estiu, sobretot fem un peron en aquestes jornades perquè hi haurà molt, bueno, casaments, comunions, festes familiars. És que és un lloc a la que entres allà, estàs al centre de Jerez, però és que no sent res, desconnectes totalment i sembla que, bueno, que estigués al mig del camp.
Ben aviat anirem amb les càmeres del Viure des de l'Essència perquè els nostres oients, a part de ràdio, amb televisió, puguin estar al corrent, no? Puguin veure en primera persona tot aquest projecte, aquest meravellós projecte. Si tanquem els ulls, Regina, què és el primer que et ve a la memòria quan recordes el pare?
Uf, és que em venen tantes coses. Mira, només et diré una cosa. Jo quan algú li falta algú, una persona molt, molt estimada, dius, és que hi penso cada dia. Jo a vegades deia, és impossible pensar-hi cada dia. Arriba un moment que ja no hi penses cada dia. Doncs és mentida. És a dir, cada dia, per el que sigui, o perquè veus un peix fresc que li brilla l'ull i dius, ostres, què pensaria el meu pare? O perquè surto un programa parlant de cuina. O perquè la Salma fa un gest que em recorda... És a dir, cada dia, per alguna cosa...
Et ve a la memòria ell.
Sí, sí. I què li diries a la Salma? Com t'agradaria que el recordés
la Salma, els nets, no? L'avi.
Mira, una mica el que et comentava abans, de que sigui feliç, de que faci el que realment vulgui fer a la vida...
que és el que ens va ensenyar. Una mica abans de l'entrevista parlàvem el per què no ho seguíem o no, i dic, mira, en Pau no és cuiner, jo tampoc, i el meu pare ens deia que féssim el que ens fes feliç, que ell havia sigut cuiner perquè era el que li feia feliç i que ho feia per ell, no ho feia per nosaltres. I llavors que nosaltres fem el que ens faci feliç i ella també, que faci el que a ella li faci feliç i no per quedar bé amb ningú, ni amb nosaltres, ni amb els pares.
Regina, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva, de casa vostra, aquí al racó de Can Faves, a Sant Celoni. Gràcies a la Salma, perquè també he tingut molta paciència i esperem veure'ns ben aviat a la televisió.
Oh, i tant que sí. Moltes gràcies, Glòria.
Una abraçada ben forta i a seguir, i fins ens veiem en breu a Universo Santi i a Jerez de la Frontera.
Oh, i tant.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència.
I això és tot per avui. Us esperem al proper programa. Molt per compartir, molt per desaprendre i aprendre el viure des de l'essència. Gràcies, equip tècnic. Gràcies a tots vosaltres per compartir des de l'essència. Us esperem aquí la propera setmana. Qui els parla? Glòria Montasell. Converses des del sentir, descobrir per descobrir-nos. Doncs les teves inquietuds són les nostres. De què t'agradaria que parléssim al programa? Pots contactar amb nosaltres al mail viure@icloud. T'esperem.
Ràdio Estel.
Radio Estel.